Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
A nivell de Santa Bàrbara, entre les notícies destacades de la setmana, notícies que, evidentment, ho sabíem perquè ho patim. Les operadores suspenen en cobertura mòbil al nostre poble, però ara ho expliquem a través d'un informe oficial del govern, i és que la cobertura de telefonia mòbil a Santa Bàrbara és deficient en totes les companyies que operen al municipi. Ho conclou un informe elaborat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, que confirma una baixa qualitat de veus i de dades de manera generalitzada i situa Orange com l'operadora amb els pitjors resultats. En aquest sentit, el resultat és clar: cap companyia assoleix uns estàndards de qualitat òptims de cobertura. És per això que l'Ajuntament de Santa Bàrbara ja es va ficar a treballar precisament primer per obtenir un informe i després per demanar també a les companyies accions per a, evidentment, modificar aquesta situació. També al nostre poble hem conegut la notícia de que finalment tindrem l'ambulància a les 24 hores a partir del dia 1 d'abril. L'Ajuntament està treballant amb Salut per adaptar també la logística d'aquest nou servei d'ambulància les 24 hores amb espais temporals fins que finalitzen les actuacions previstes al centre sanitari. És a dir, han de tenir un servei, un espai on els professionals d'emergències puguen estar ubicats. D'aquesta manera, el centre d'atenció primària està previst que faci unes reformes, però mentre durin aquestes reformes, l'Ajuntament de Santa Bàrbara cedirà un espai per a que s'hi puguin allotjar. D'altra banda, també a Santa Bàrbara ja s'han convocat ja les subvencions per a entitats culturals i esportives, unes sol·licituds que s'han de presentar telemàticament fins al dia 20 de març, a través del Registre General. Les ajudes donen suport a activitats esportives, culturals i festives, precisament, i s'otorguen en règim de concurrència competitiva.
Aquesta setmana, des de Ràdio Tortosa, us hem parlat de gestió ambiental, i és que la delegació del govern a les Terres de l'Ebre ha defensat el relleu al capdavant del Parc Natural dels Ports com una aposta per una nova manera de treballar basada en més participació i consens amb ajuntaments i propietaris del massís. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha assegurat que no es tracta d'un cessament, sinó d'un canvi d'enfocament per impulsar un perfil més pròxim al territori i amb capacitat de gestió.
Una voluntat, un criteri, un ànim de govern, alcaldes, inclús propietaris del Parc Natural dels Ports, en la voluntat de treballar tots junts i començar a fer les coses d'una altra manera, a nivell de que poguéssim estar tots més satisfets, una manera de fer les coses més participativa, que tothom pugui sentir-se, evidentment, en un respecte total per la biodiversitat i per la natura que ens envolta, però que tots poguéssim estar una mica satisfets de com treballem i com funcionem. I la veritat és que aquestes èpoques atrás, sentint els alcaldes que havien perdut subvencions perquè el parc no autoritzava una millora d'un camí, o sigui, ho dic per posar un exemple, aquestes coses són les que pensem que s'han de poder treballar conjuntament i hem d'estar tots satisfets de com funcionem a nivell de parc natural.
El govern obrirà ara un concurs de mèrits per cobrir la plaça de director del Parc Natural dels Ports i ja s'ha constituït un Consell d'Alcaldes que es reunirà bimensualment dins el nou pla estratègic del parc, reforçant així el paper del diàleg territorial. I precisament en l'àmbit dels serveis a les persones, Tortosa també ha fet un pas endavant en l'atenció sanitària a la gent gran. I és que la residència diocesana Sant Miquel ha incorporat un ecògraf portàtil que permetrà realitzar proves diagnòstiques sense que els residents hagin de desplaçar-se fora del centre. L'equip, finançat amb llegats testamentaris, millorarà la rapidesa i la seguretat assistencial.
L'Ametlla de Mar ha estat finalista en la categoria de millor destinació de platja d'Espanya per la revista National Geographic, un reconeixement que no es basa en una sola cala concreta, sinó en el conjunt del seu litoral. La candidatura ha destacat els gairebé 20 quilòmetres de costa que combinen platges de sorra amb cales rocoses, moltes d'elles poc massificades i integrades en espais naturals. Maria José Castellano és regidora de Turisme.
Notícies com esta ens fan refermar la voluntat de conservar sempre l'essència i la natura privilegiada que tenim al nostre poble i treballar sempre enfocats en la sostenibilitat, com estem fent. Sense dubte, doncs és un orgull optar en aquesta distinció que reconeix la bellesa de les nostres platges.
L'Oficina Comarcal de Transició Energètica es traslladarà a l'Ametlla de Mar amb jornades d'atenció presencial que s'allargaran fins al mes de juny. Aquesta iniciativa, impulsada amb el suport de l'Institut Català d'Energia i el Consell Comarcal del Baix Ebre, permetrà que la ciutadania i les petites empreses puguin rebre orientació especialitzada sense necessitat de desplaçar-se fora del municipi. Xavier de la Fuente és regidor de Planificació Estratègica.
Pues els serveis oferirem ajuda pràctica per entendre millor la factura de la llum i gas, saber com produir la pròpia energia, demanar subvencions, participar en comunitats energètiques o millorar l'eficiència energètica de la casa. És un servei proper pensat per estalviar i avançar cap a un model més sostenible a la cala.
L'Ametlla de Mar ha acollit aquest dijous una sessió informativa centrada en els fons de transició nuclear. La trobada ha estat adreçada a empreses i emprenedors interessats a presentar projectes a aquesta nova convocatòria d'ajuts. La sessió ha explicat les bases, els requisits i les possibilitats que ofereix aquesta línia de finançament.
Setmana molt moguda i diversa en posta a la que avui tanquem perquè va començar amb la valoració de la Festa de la Carxofa, va continuar amb el plenari de febrer, seguia amb la nova proposta del Centre d'Arlopati i encara continua amb més propostes culturals que ara us explicarem. Però com dèiem, la ciutat tancava diumenge passat les jornades gastronòmiques de la Carxofa amb la Festa de l'Arròs i la Carxofa, una celebració gastronòmica amb una participació molt nombrosa perquè es van servir 4.000 tastos entre el popular i les racions dels restauradors. Persones arribades de diversos punts del territori que es van evitar cues perquè enguany es va repetir com l'any passat la venda anticipada de tíquets i d'esta manera es van servir els àpats amb més fluidesa. La festivitat també va comptar amb parades de productes de proximitat i amb la participació, com us dèiem, de restauradors locals que van preparar diverses propostes.
Bueno, nosaltres en la nostra línia, que és menjar casolà, molt la típica cuina de l'abuela d'abans, i producte d'aquí de les terres. Avui et poso un arrosset de carxofa i galera.
La meva preparació ha sigut una fideuada en carxofa i cepieta, en un fumet de casa, fet de casa, i després la platera que han fet a la ruta de les tapes, que són unes albòndigues de proximitat, en rellenes en carxofa.
Hem preparat la truita de carxofa, després una bombeta, que és una bola de pataca trufada, i a l'interior un farcit de carxofa, i ensaladilla amb tonyina i carxofa.
D'altra banda, dilluns el ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament la nova ordenança de civisme i convivència, una eina que ha de permetre reforçar la lluita contra les conductes incíviques a la ciutat. El nou document regula al detall aspectes com la protecció dels espais naturals i les platges, la convivència entre el veïnat, la gestió dels residus o l'ús de l'espai públic. També es millora la regulació dels animals de companyia, ja que el document incorpora obligacions més clares, com per exemple l'obligatorietat de netejar els orins que els animals de companyia fan a la via pública.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que l'Ajuntament de la Ràpita, a través de la Regidoria de Polítiques Socials i Igualtat, posa en marxa els divendres oberts al Maset Espai Jove Centre Obert, una iniciativa adreçada a infants de 6 a 12 anys per facilitar la conciliació familiar i reforçar així les polítiques municipals d'infància. L'activitat es farà tots els divendres de 5 de la tarda a 7 en un espai educatiu, inclusiu i gratuït, obert a totes les famílies i s'enmarca dins del programa Temps per Cures i el Pla Local d'Infància. El projecte vol consolidar el Maset com a un nou punt de trobada per a la canalla i recuperar així el joc a les places, oferint cada setmana tallers, jocs i propostes educatives que fomenten la creativitat, la convivència i les habilitats socials, tot dins del passaport edunauta. Noelia Belmonte, regidora de Polítiques Socials i Igualtat de la Ràpita, i Rosa Reverté, educadora social de l'Ajuntament de la Ràpita.
És una proposta que va enfocada a donar resposta, com ja he dit, a la conciliació. Serà tots els divendres, de les 5 a les 7 de la tarda. I bé, al final això s'emmarca dins del programa Temps per Cures, perquè no només donem resposta també a la cura d'aquests infants, no en aquest horari que ja estan fora de l'horari lectiu i que, pues, si no tenen extraescolars, estan una mica al limbo, sinó que també tenim cura i cuidem a aquestes famílies que segurament en aquest horari encara estan treballant i pues, bueno, fan filigranes, no?, i mouen molts de fils per a poder conciliar i sostenir pues, tota la logística familiar.
Cada divendres els infants podran vindre al Maset i participar en jocs, tallers i activitats educatives pensades en fomentar la creativitat, la convivència i les habilitats socials.
Una antena detecta possibles infraccions de camions a l'AP7 i els fan entrar cap a l'estació de servei del Baix Ebre, al terme de l'Aldea, on els espera un macrocontrol dels Mossos d'Esquadra. Els agents controlen vehicles, càrregues o descansos. Allà comproven els vehicles, però també els compliments d'estos descansos. De fet, la fatiga és la principal causa d'accidentalitat entre els conductors professionals.
Avui les dues notícies que us destaquem des de Móra la Nova giren al voltant del futur tancament de les centrals nuclears i és que ja comencen a fer-se sentir cada cop amb més força les veus que alerten de les seues conseqüències per al territori. En primer lloc, esta setmana us hem parlat de la sessió celebrada a Ascó. Durant el debat s'ha posat sobre la taula el paper clau de l'energia nuclear en el sistema elèctric català, especialment en un context de transició energètica en què les renovables encara no avancen al ritme previst. Els ponents han coincidit que el debat no és només energètic, sinó també econòmic i social. L'alcalde d'Ascó assegura en este cas que el municipi no està preparat per a un tancament de les nuclears.
No estem preparats, tot i que han començat a arribar els fons nuclears, encara hi ha moltíssima feina a fer. Pensem que la transició energètica passa també per apostar per l'energia nuclear i que, per tant, esperem que les decisions que es prenguin a nivell polític siguin en aquesta línia, no? Perquè no podem ara mateix prescindir de l'energia nuclear com a país, però tampoc com a municipi.
En el mateix sentit, s'ha posicionat també el ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre amb l'aprovació per unanimitat d'una moció que demana la revisió del calendari de tancament de les centrals d'Ascó i Vandellòs. El text aprovat al ple del Consell Comarcal vincula directament qualsevol modificació del calendari de tancament de les nuclears a la preservació de l'ocupació i a la generació de noves oportunitats laborals dins l'estratègia estatal de transició justa. La comarca alerta que el tancament, tal com està plantejat actualment, podria suposar la pèrdua de més de 3.000 llocs de treball directes i indirectes, provocant una greu regressió socioeconòmica i accelerant el despoblament. El president comarcal Francesc Barbero ha volgut subratllar el consens que genera el ple esta qüestió i ha insistit en la importància de generar alternatives laborals.
Celebrar que hi hagi un lloc de consens comarcal sobre el tema de les nuclears, un tema cabdal a la comarca, és el principal centre de treball, depèn bona part de l'economia comarcal, i el que reclamem és lligar el calendari de tancament de les nuclears en la generació d'alternatives laborals.
I des de Delta.cat destaquem que sota el lema "Agafeu-vos, que venen curves", la Rua de Carnaval de Deltebre ha desbordat creativitat amb la participació de més de 1.000 persones i 16 comparses. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat la consolidació d'una festa que va renéixer l'any 2016 i que des de llavors no ha parat de créixer en volum i qualitat.
10 anys de carnaval, un carnaval que quan lo vam tornar a arrencar feia molts anys que no es feia, no? I que el 2016, quan vam tornar a arrencar després de molts anys el carnaval, diem a vore, i la veritat és que cada any més gent, i fa més il·lusió, no? Un carnaval ple de llum i de color i molta festa.
La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre ha iniciat aquest dissabte el bombeig d'aigua dolça als arrossars per retirar la salinitat provocada per les fortes ventades del cap de setmana passat. L'operació afecta unes 800 hectàrees i preveu mantenir els camps inundats durant aproximadament una setmana, temps en què es calcula que quedaran nets. Javier Casanova és el president de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre.
Aquesta fase consisteix en ficar aigua a dos canals principals i inundar unes 800 hectàrees en aigua dolça. I després això es durarà una setmana i després tornarem a tancar i se suposa que ja serà suficient per a tindre els camps nets de l'aigua salada.
I acabem en que el Consorci d'Aigües de Tarragona ha signat un crèdit de 9,6 milions d'euros amb l'Institut Català de Finances per impulsar la construcció d'un nou dipòsit d'aigua crua sense tractar a l'estació de tractament d'aigua potable de l'Ampolla. La nova infraestructura es licitarà pròximament amb un pressupost total de 13,4 milions d'euros. Aquest nou dipòsit ha de fer que el Consorci sigui més resilient i pugui garantir el subministrament en cas d'incidència.
A l'entrevista del dia aquesta setmana hem tractat un dels temes que més malestar genera al nostre territori, la situació ferroviària. Durant els últims temps, notícies sobre incidències, retards i manca de solucions estructurals han estat una constant. Cinta Galiana, portaveu de la plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat, ens explica en quin punt ens trobem i què es reclama.
Nosaltres, abans de Nadal, si vos recordeu, ja vam fer una manifestació tallant la rotonda que dona a l'autopista per demanar que s'implementés d'una vegada per totes un pla de mobilitat de les Terres de l'Ebre on se coordinés la mobilitat per carretera i la mobilitat per trens. Recordo als nostres oients que nosaltres som Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre i Priorat. És a dir, nosaltres pensem que s'han de coordinar els dos tipus de transport. Una vegada dit això, el que està passant en els trens és vergonyós, és deplorable i és indecent. Què passa? Després de molts anys de no invertir, s'han trobat accidents com el de Gelida, accidents més petits, talls de via, robatoris, retards. La cosa, jo penso que hem tocat fons. Aquí a Terres de l'Ebre, a més, s'ha sumat que ja estava molt malament antes d'aquestes crisis tan, tan profundes que hem sofert des de tot el transport ferroviari i sobretot des de Rodalies. Què passa? Ara el que passa és que estem donant per normal coses que són absolutament insuportables, absolutament inadmissibles. Gent que tarda 4 hores i pico en anar de Tortosa a Barcelona, gent que la fan baixar d'un tren i pujar a un altre sense cap explicació, gent que la fan anar primer en tren i després en autobús, no pot ser. Des de que va passar el de Gelida, van parar-ho tot, la Generalitat va dir que arreglaria estos punts negres, i a poc a poc han vist que s'han anat obrint els trams de l'en recorregut, les marxes blanques que se'n diuen de revisió i de l'en recorregut. Bé, a Terres de l'Ebre, com sempre, ens hem tornat a quedar a l'última fila, als últims de la cua en tot. Jo voldria explicar a la gent que ens està escoltant que l'R15, que és la línia que va Mora, Flix, Ascó, està fa 15 dies sense transport ferroviari per passatgers. I a més, tenim alcaldes de ciutats, per exemple, com Gandesa, que diuen, continuem amb els autobusos. Doncs mire, no, senyor alcalde de Gandesa i senyors alcaldes i alcaldesses de Terres de l'Ebre i sobretot de Terra Alta, Priorat i Ribera d'Ebre. Heu d'exigir el transport ferroviari, perquè el transport ferroviari és més net, és més sostenible i és més barat a la llarga.
A De Poble en Poble destaquem esta setmana una aposta cultural consolidada a Tortosa. Al podcast recuperem la conversa sobre la Sala Arts, un espai que ha aconseguit establir una programació musical estable i que ja projecta el 2026 amb el concert del pianista Ricardo Descalzo. Ens ho explica David Mateu, membre de l'Associació d'Arts Escèniques que gestiona la sala, en una conversa sobre cultura, territori i continuïtat.
És una sala d'unes dimensions ni molt grans ni molt menudes, unes dimensions, pues, la veritat, molt adaptades a lo que seria el volum de públic de la que seria el nostre entorn geogràfic, i està situada al barri antic de Tortosa, al carrer Nou del Vall, que és el carrer de la biblioteca, per entendre-nos. I és una sala en la qual té una programació anual, més o menys mensual, cada mes i mig hi ha un concert, una actuació, que està molt triada, una sèrie d'actuacions que podríem dir que no n'hi ha cap que sigui pareguda ni igual a cap de les anteriors i que ve recolzada, pues, per un espai bastant acollidor, que és l'espai mateix de la Sala Arts, en el qual també comptem amb un piano de coa d'inicis del segle XX, restaurat recentment, i que és una petita joia d'instrument, i en totes unes instal·lacions...
Que no n'hi ha totes les sales, tampoc.
Que no n'hi ha totes les sales, naturalment.
Aquesta setmana també ens hem fet ressò d'una altra de les propostes culturals destacades del mes, l'inici del cicle Secrets a Ulldecona, un format íntim que arrenca amb la banda Xacata. Recuperem les paraules de Nete Vericat, que ens avança el plantejament del cicle, i també les primeres actuacions amb concerts a l'oficina de turisme d'Ulldecona.
De membres de tot arreu, pues des de Brasil, Itàlia, Argentina i Israel. Jo conec a la Mai, que és la violinista israelí, i és una banda molt curiosa perquè barreja diversos estils de música que si te'ls diuen tots... I això com se barreja? Pues lo guay, això, que la música, depenent de qui la faigui, tot és hibridable, tot és influenciable, no? I en este cas, pues, des de música klezmer, que és la... Esta, o músiques balcàniques, música klezmer, no? que és d'origen israelí, no? Però que també se pot trobar, per exemple, a Bulgària, o músiques balcàniques com les que vam trobar a la zona dels Balcans, o ritmes sud-americans barrejats en bossa nova, en lo violí i en mai com a protagonista i persona allò que es mou i toca i ho fa viure. I bueno, és una... La vaig conèixer al Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, un dinar, jo sé que el coneix un munt de gent.
Arribem a Me'n faig creus, a la tertúlia dels dijous, amb Tere Castellà i Víctor Montecino Valls. Aquesta setmana el tema escollit per a la tertúlia ha estat la proposta de crear un heliport d'emergències a Móra d'Ebre.
A veure, sí que vull dir, el primer, que fa molt de temps que l'Ajuntament de Móra d'Ebre havia de posar uns terrenys a disposició per a que fessin l'heliport nord, perquè el que hi ha no és segur i no fa gaire, va haver una incidència, i fins que un altre ajuntament de la zona no es va oferir per a posar terrenys, ell no els ha posat. Ara veuré que siguin ràpids i que l'accepte, perquè té que tindre unes condicions. A part de lo que sempre es necessita de l'informe mediambiental, també necessiten un informe aeronàutic o algo així es diu, que no ho sé exactament, que tinguin les condicions, que ho validen i que facin les obres ràpids. No hi veig altra solució.
Sí, clar, en aquest territori nostre el com bufa el vent suposo que també és important, molt important de sí. Saber-ho, perquè després tenim les desventades que aquí estem acostumats, però que al final un helicòpter pot volar o no passen això.
I es veu que allà hi havia problemes de cables.
Ah, mare.
Bueno, vale?
Perquè això hauria de ser el més bàsic a mirar, suposo.
L'incident este que va haver, que l'empresa ha dit que allà no operarà, va vindre per algo de cables.
Ja tenim aquí el cap de setmana i a Redacció Oberta ho sabem. Sal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens porten tot allò que no et pots perdre. Activitats, cinema, sèries i música per gaudir al 100% del teu temps lliure.
Arriba el cap de setmana i, com sempre, les Terres de l'Ebre es tornen a omplir de propostes per tots els gustos. Repassem l'agenda dia a dia perquè pugueu planificar el vostre pla ideal. Comencem aquest divendres a Tortosa. Durant tot el dia es pot visitar l'exposició Antàrtida, gel més enllà de la fi del món, una mostra fotogràfica del glaciòleg Jordi Camins que apropa el públic al continent antàrtic amb una mirada científica i divulgativa. I el dissabte arrenca amb esport familiar al Pavelló de Jesús. Des de les 9 del matí s'hi durà a terme la jornada de patinatge artístic dels Jocs Esportius Escolars dins de la Setmana de l'Activitat Física i la Salut. A Amposta, a les 10 del matí, es proposa redescobrir la ciutat amb la ruta guiada a l'Amposta desconeguda que surt des de l'oficina de turisme. I al vespre l'agenda cultural continua amb l'espectacle familiar Buixanteris a les 6 a l'Auditori de la Unió Filarmònica de la capital del Montsià. I diumenge a Jesús a 2:15 a les 10:30 s'hi celebra la Festa de la Bicicleta, una ruta per la Via Verda fins al Dover amb esmorzar i jocs tradicionals pensada per fer poble i gaudir a l'aire lliure. A la Ràpita, el Museu de la Mar obre l'exposició Badia, amb pintures sobre paper reciclat inspirada en el paisatge, visitable d'11:30 a 2. I a la Galera, el Centre Terracota acull l'últim dia de la mostra 30 anys.
Per a començar fort, a Roquetes se recupera un clàssic que, si el vau veure fa anys, segur que ara encara el disfrutareu més. Alien, de Ridley Scott, la primera, la que ho va estrenar tot. La passen este divendres 27 de febrer a les 7 de la tarda a la Lira Roquetense dins de l'Institut de Roquetes Film Society. I és que Alien no és només ciència-ficció, és terror ben construït, perquè la por no ve només de la criatura, sinó de l'atmosfera. La nau, Nostromo, no és cap futur brillant, és un lloc industrial, brut, opressiu, com si el futur fos un espai de feina precària on la vida humana val ben poc. I si no podeu anar o vos ve de gust repetir-la, també la podeu veure a casa a Disney+.
Esta setmana, a la nostra secció de música de casa, parlem del grup tortosí Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. El grup que neix el 1992 a Tortosa, combinant la jota tortosina, música tradicional ebrenca, teatre i humor popular. Han acumulat més de 2.000 actuacions i són tot un referent de la cultura del sud de Catalunya.
De Roquetes,
vinc de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Surt de seguida, cinteta, surt de seguida al balcó. Si no vols que faci a trossos les cordes del guitarró, si no vols que faci a trossos les cordes del guitarró. Y a tu puerta hemos llegado, 400 en cuadrilla. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. A la JJ del gancho del yu, que si no t'apartes del tiro damunt.
I això és tot pel nostre repàs setmanal a l'Aldia Terres de l'Ebre. Esperem haver estat una companyia interessant i útil. Us desitgem un cap de setmana fantàstic, ple d'activitats i moments per gaudir. I us esperem la setmana que ve amb més territori. Fins aviat.